Radio Vilafranca.
Al final la gastarem, aquesta catifa vermella que li traiem al Marc, divendres sí, divendres també, perquè estem en temporada de gales, de premis, i toca rebre'l com cal. Marc, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te, parlarem una estoneta de cine, si bé és cert que divendres passat t'envoltava el glamour perquè venies dels Gaudí. Avui parlem dels Goya, que han estat igual de glamurosos, però els hem vist per la tele, oi?
Ja m'hagués agradat anar a Valladolid, allà també a la catifa vermella, però ja no vaig preveure tant. Perquè potser l'any que ve, aviam què passa, no?
Clar, no descartis, igual tornen a Barcelona. Qui sap, ara són itinerants,
sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, ara no paren de tombar. L'any passat que era Andalusia també, Màlaga o alguna cosa així, no? No, bueno, però sí, acaben tombant, ara no paren, des de ja fa uns anys. I bé, sí, ara ja estem amb catifa vermella, ja comencem a fer recta final perquè comença a haver també el dels Oscars, que l'altre dia van fer la fotografia de tots els nominats, que em feia molta gràcia el Bayona, que és així tan petitó,
que
es anava allà com que no vol molestar, però ja està amb els grans, com diria ell, no? I llavors, doncs, mira... Hi ha coseta a comentar, sí, sí.
Un Bayona que, com era previsible, perquè estava hipernominadíssim, ha complert pronòstics i ho va petar en aquests Goya 2024 amb la Societat de la Nieve.
Sí, mira, ha superat, per comparar amb números, a 20.000 espècies d'abelles, que anava amb 15 nominacions i s'ha quedat amb 3, però bueno, amb 3 no estan importants com direcció novella, guió original per Estevaliz Urresola i el d'actriu de repartiment per Anne Gavarain, però sí que Societat de la Nieve s'ha emportat 12 de les 13 estatuetes a què optava. Només ha fallat en millor guió adaptat, que s'ha emportat Robot Dreams, les dues produccions que se'n van cap als Oscars. S'han dut a millor pel·lícula, millor direcció i una mica de desena de premis tècnics que molt ben treballats, perquè hi ha un tou de vídeos a YouTube de tot el procés tècnic d'àudio i de vídeo, que és una meravella.
Tu sempre has parlat també del so de la pel·lícula.
Això també, això l'escombraré sempre que pugui. I bé, després seguim amb Robot Dreams, que s'han dut 2 premis, el de millor pel·lícula d'animació i el de millor guió adaptat. David Verdaguer, que ha vist com el seu paper d'Eugenio, sabent que ell ha estat premiat amb el premi a millor actuació, és el segon Goya després de Estiu 1993. El van entrevistar l'altre dia el Tot es mou, crec, i deia que ell va acabar, d'una a dues el van entrevistar per la ràdio o televisió, no va anar a la festa després, sinó que primer va dir, caminant per un polígon de Valladolid amb l'estàtua agafat del cap, per dir-ho així.
Quina imatge!
Va anar fins a l'hotel, va agafar un taxi, un tren fins a Atocha, a Madrid, i d'allà va tornar a agafar l'altre tren, cap a Barcelona, va sopar, esmorzar, no sap ben bé què, va dormir unes 4 horetes i a la tarda actuació del teatre.
Tenia funció, no?
I ell feia una reflexió que diu, en aquest món o passes gana o passes son. I estem passant son i ho agrairem.
Sempre és millor que gana.
I després va estar molt reivindicativa aquesta edició, entre els fets de Gaza i també la reivindicació de les violències machistes al cinema, amb el lema Se Acabó, que molta gent portava un pai-pai, com una mena de...
Com de vano, no?
De vano, sí, que havia repartit l'associació CIMA de dones cineastes i de mitjans audiovisuals per condemnar tots els abusos i la violència sexuals, com va dir Ana Belén, només començar la gala, i una qüestió que afectava a tothom, homes i dones, com van afegir els Javis, que eren els encarregats de conduir aquesta gala. Segurament hi ha un toc per començar a passar a la següent generació, que ja són aquests Javis, que realment tot el que toquen...
Es converteix en or, no? Els hi diuen els Reis, sí, sí. Mides. I escolta, no ens descuidem del Goya, que es va endur la nostra Rigoberta Bandini, també.
Correcte, correcte. Me la deixava tenir apuntada per aquí.
Per que... la millor cançó, Yo Solo Quiero Amor. És que, sí. Déu-n'hi-do, de l'empremta catalana en aquests
Goya.
No,
molt marcada. Hi ha hagut una mica de tot, com els dos títols principals, repartiments, la Rigoberta... No. Any molt bonic pel cinema català.
Escoltem protagonistes.
Sí, començarem una miqueta l'Almodóvar, que va dir una mica de discurs contra Vox.
Sigourney Weaver nos ha descrito muy bien a las personas que trabajamos en esta profesión. Ha dicho que el cine, los que trabajamos en el cine, no podemos ser débiles de corazón. I'm talking about you, Sigourney. Y con la fortaleza de corazón que en este momento siento, en una noche de premios y reivindicaciones, me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y... Les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces a el Estado.
Replicava així, d'elegant i de senyor, el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, que és de Vox, i havia dit aquestes paraules tan desafortunades.
Sí, estava allà present a la gala, per tant, s'hi va poder dedicar
devia
cara a cara.
Devia pensar-hi retràgame, no?
I a la prèvia, a la catifa vermella, a molts dels protagonistes els hi preguntaven per la presència de Vox, i hi havia opinions que deien, bueno, si ha de ser, ha de ser, vull dir, no podem fer res, tampoc limitarem que vulguin venir o no, vull dir, ja s'ho faran. Sí, intentaven com entreure bastant el pes de sobre, no? Però sí que ara anem una mica a un discurs més bonic. Es va homenatjar la figura d'una gran actriu com és Sigourney Weaver, que va recollir el premi de la mà de Juan Antonio Bayona, i va dir aquestes paraules.
Here, I must mention my friend Bill Murray, who always tells me my acting is so much better dubbed in Spanish. So really, the excellent actress who dubs me should be up here too. She has dubbed me in over 30 films, starting with Alien. Her name is Maria Luisa Solá. Maria, I hope you are watching tonight, because I thank you from the bottom of my heart.
Quina gran dama, que és Sigourney Weaver. Quin momentàs.
El tempo el té superben posat.
I sembla que s'emociona fins i tot al final.
Sí, sí.
Agraint-li la tasca de la seva dobladora, el català i el castellà, la catalana Maria Lluïsa Solà.
Sí, aquí he agafat, que no he pogut trobar bé el tall, perquè l'altre tall que havia trobat als Goya eren d'11 minuts o més o menys, i aquest era com el breu, però parla en castellà bastanta estona. Molt bé, l'accent se li nota una miqueta, que és als Estats Units, però aquest gràcies també el va fer molt bé.
Maria, una mica catalanitzat, no?
Sí, el Solà, va dir Solà obert amb accent, no, molt
sí,
bé.
Sí, sí.
I clar, òbviament, l'endemà els mitjans catalans van dir, ostres, hem d'anar per aquesta dobladora que ha fet més de 30 pel·lícules des d'Alien de la Sigourney Weaver.
I que continua en actiu als seus 85 anys.
I així entranyables.
Jo estava aquí, sentada, i de sobte, quan va començar a parlar i de sobte va començar a dir de la veu que m'ha doblat en 30 pel·lícules i tal, bueno, no m'ho podia creure. O sigui, em vaig aixecar, em vaig posar allà davant de la tele mirant com una tonta a veure si era veritat el que estava veient, no? I bueno, va ser un moment molt emocionant, molt maco. I estic molt contenta, no tan sols per mi, que també, però és perquè li ha donat una mica de visibilitat a aquesta feina, no? Perquè estem una mica a l'ombra, no, sembla que els actors i les actrius de Hollywood o d'on siguin, que no parlen el nostre idioma, doncs que, bueno, que poden obrir la boca i parlar directament en un altre idioma. I no, hi ha una feina en grup, de molta gent, i és molt important i bueno, a mi em sembla fantàstic que una persona com la Sigourney Weaver, que és una actriu molt reconeguda, molt, molt important, té aquest poder tan enorme de dir hi ha gent que ho fa molt bé i que soluciona problemes, no?, de nostres, i que podem parlar en qualsevol idioma i... Bueno, no sé, jo estic molt contenta.
Quina gran senyora, tant la Maria Lluïsa Solà com la Sigourney Weaver. Quin
té bon
moment
discurs,
que ens
també
han brindat.
Té un discurs, s'assembla, no?, té aquest discurs molt maco, sí, sí.
I la veu, tanques els ulls i estàs veient Glenn Close, Helen Mirren, Judi Dench, la Sigourney Weaver, Diane Keaton, és que les ha doblat totes.
Sí, sí. Ah, està molt bé, no? Perquè jo crec que és el primer cop que un discurs així es menciona el doblatge. I la llàstima que devia ser així sorpresa, perquè no s'hagués pogut convidar la Maria Lluïsa a la gala.
Vaig sentir en alguna entrevista que la van trucar amb 2 dies de diferència, 2 dies abans de la gala, i li van preguntar si es desplaçaria a Valladolid. Clar, una senyora de 85 anys que li proposis això, no li van explicar de què anava. Suposo que bé, va dir que no s'havia pogut organitzar, no?
En
tan poca antelació, esclar, ho entens,
home.
No? I a més a Valladolid, i tampoc saps què hi vas a fer, però li van dir així molt justet. Llavors ella no sabia ben bé què passaria, estava pendent dels Goya, però sense saber que seria protagonista. És el moment momentàs, dels Goya.
Sí, 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 Goya, sí.
Dos grans dames que el van brodar, Sigourney Weaver i Maria Lluïsa Solà. Doncs va, pleguem la catifa vermella fins d'aquí pocs dies, que l'haurem de tornar a treure pel Marc, però no sé si treure-la, Bé, potser sí, perquè la gespa ens l'embrutaria, perquè anem a la Super Bowl,
la Super Bowl
americana.
Sí, sí, que es va estrenar... Hi ha un avenç d'una pel·lícula molt esperada aquest any, que és Deadpool 3.
Cumpleaños feliz.
Vale, vale, vale. Han sido unos años difíciles, la verdad. Pero estoy feliz. Y la razón sois todos vosotros. Soy el tío con más suerte del mundo.
Va, pide un deseo.
¿Wade Wilson?
¿Quién es? Wow, 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 wow. ¿Quieres asustarme con eso? El pegging no es nada nuevo para mí, colegi, pero sí para Disney.
Señor Wilson, veo que se ha defecado encima estando inconsciente.
No estaba inconsciente. ¿Tú quién eres? ¿Y qué hago aquí?
Acompáñeme. Wade, eres especial. Esta es tu oportunidad de ser un héroe entre los héroes.
Ya pillo por dónde vas, Sensei. Tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre. Soy el Mesías. Yo soy el Jesucristo de Marvel.
La Super Bowl, a banda de regalar-nos futbol americà, moments com el petó de Taylor Swift amb el seu nòvio i molts altres moments interessants, a part de valdre una passada els anuncis que s'hi posen, també ens regala aquests moments, no? Avançament de tràilers, estrena de tràilers, de pel·lícules que veurem aviat.
Sí, mira, anava a incloure la nova música de Beyoncé, també, que va anunciar amb un toc de country, que va xocar molt, però com que estem a cinema, vaig dir, bueno, va, aguantaré. Pues aquí hi ha molta cosa
però
a explicar.
Però si no te n'estiguis,
No, ja ho posaré, és que hi ha molt de vídeo que a molta gent li va xocar molt, acostumat a certs ritmes de la Beyoncé. Doncs amb aquesta pel·lícula hi ha molts detalls a explicar perquè hi ha molta informació que ve d'altres coses. Deadpool no estava dintre univers Marvel i s'han inventat molt enginyosament un pont de connexió per tornar-lo a incloure a dintre l'univers Marvel.
Un pont al multiunivers.
És encara més complicat, sí? Perquè és, va relacionat amb la sèrie de Loki, que és una de les sèries de Disney Plus, que treballen a partir de línies temporals. Això ja ho explicarem el següent dia.
Sí.
I bé, aquí, aquesta pel·lícula, doncs, aquest és el personatge com més, més esbojarrat, és el personatge que té menys filtre a nivell verbal de tots els personatges de Marvel, el qual li dona un toc molt divertit, i també és el com més porc parlant. I també és el que és més cregut, com diu, que és el Messias de Marvel.
El Messias, el Jesucristo de Marvel, és boníssim.
El Salvador.
Sí, sí.
I bé, per acabar, és el més esperat és que reapareix el Lobezno, reapareix Hugh Jackman, el qual té els fans entusiasmats. Per tant, tenim per comentar per dies.
Ens van ensenyar el tràiler, però donen data d'estrena? O encara no?
No, ara mateix no ho recordo, però sí que hi ha hagut més detalls, com també s'ha desvelat el repartiment de Fantàstic 4, els quatre fantàstics, que hi haurà, per exemple, Pedro Pascal, i més altres, també ho repassarem. Per tant, és una setmana que ha estat bastant intensa per Marvel, que ha donat detalls que poden ser molt xulos.
Sí, sí, i altres pel·lis que també es van poder veure, que també van avançar, és Gru 4... El Especialista o Kung Fu Panda 4, també, que no sé si calia, però són alguns dels avançaments que ens va regalar aquesta Super Bowl. Què et sembla? Anem ja a tafanejar cartellera?
Sí, Madame Web.
Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Probemos otra vez. Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo.
¡Crisis!
Hasta que un momento lo cambió todo.
¡Vamos!
Bienvenida a la Tierra de los Vivos.
No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro.
Cada vez hay más piratas en Nueva York.
Dakota Johnson és Madame Web, seguim a l'univers Marvel, doncs.
Sí, i igual que deia abans, també aquest és més ben vinculat a la Sony, tipus les pel·lícules de Venom, que estan agafant una part com més... no més fosca, però una mica més alternativa, no tant de superheroïnes i tot supermaco. I aquí tenim la Dakota Johnson, que està al paper de Cassandra Webb. Aquesta protagonista és una parella mèdica a Manhattan que es veu confrontada amb esdeveniments del seu passat que li desperten unes habilitats com de visionària clarividents. A mesura que s'enfronta a aquest descobriment, crea una connexió amb tres joves destinades a un futur poderós, sempre que aconsegueixin sobreviure al perillós present que els envolta. Les crítiques no sabem si acaben de funcionar del tot bé, aquesta pel·lícula.
Mira, jo he llegit a Spin-Off que a Estats Units, on ja l'han estrenada, ha estat un desastre legendari. Primer va ser la crítica que se la va carregar i ara en l'estrena a Estats Units el públic diu que és una de les pitjors pel·lis de superherois de la història. Però tampoc tenim per què coincidir amb el públic nord-americà.
No, perquè a vegades analitzen molt diferent les pel·lícules de guixa, és veritat. Però sí que a vegades fan un precedent que aquí, de cop, els espectadors ja no hi volen anar perquè no ha funcionat als Estats Units, com si fos la gran referència.
I Madame Web, d'on surt? És una heroïna poc coneguda, no?
Sí, és una adaptació és un clàssic dels superherois, però és aquelles milers d'obres que estan com més tapades mediàticament per Spider-Man, per Capitán América, tot el més conegut, el Thor, tots els Vengadors. Per tant, el que està fent una mica Marvel és estirar el xiclet per una banda, però també treure a la llum altres personatges que poden ser interessants.
Anem per una altra pel·li.
Bob Marley, One Love.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscilla Villa.
Vamos a un sitio más tranquilo.
¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿Por qué mi hija?
Le he cogido mucho cariño a su hija. El pelo negro y más maquillaje de ojos.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
No és com t'imagines.
Hem anunciat Bob Marley, One Love, però com que tenim dos biòpics musicals, anem per l'altre, que és aquesta que sonava, Priscilla, de Sofia Coppola.
Aquí repassa una mica la vida de Priscilla quan topa amb 14 anys amb Elvis Presley en una festa, aquesta, que ell ja és una superestrella del rock and roll, però comencen aquí el festeig i el camí cap a aquest turbulent matrimoni. Des d'una base militar alemanya fins a la seva finca d'ensomni a Graceland. Dintre la figura de Priscilla s'amaga la mala odissea d'una dona que va ser severament cosificada pel món de l'espectacle i per la societat patriarcal i que devia passar un infern de solitud i traïció fins a arribar a aconseguir aquesta emancipació personal.
Sí, sí, una història d'amor molt tòxic. Ella tenia 14 anys quan coneix Elvis a Alemanya i ell en tenia 24 i ja era una estrella del rock. Destacable el paper de Priscilla, és la Kaylee Spaney. Jo pel nom no la conec, però sí que recordo a l'haver llegit que la vam veure a Mare of Easttown, aquella sèrie d'HBO. I el guió és de la mateixa Sofia Coppola a partir de l'autobiografia de la Priscilla, de la dona d'Elvis. En destaquen el delicat treball de posada en escena de Coppola i el pitjor seria que li falta força emocional. I l'altre biòpic musical és...
Bob Marley, One Love. Songs of freedom is all I ever
have. Redemption songs. ¿Cuándo has compuesto esto?
Toda mi vida.
Doncs aquest sí que és un biòpic de la vida del famós cantant de Jamaica, Bob Marley, història del qual la superació i la seva música revolucionària van inspirar moltes generacions amb aquest missatge d'amor i d'unitat. La pel·lícula centra en l'enregistrament del cèlebre disc Exodus, havent de superar moltes adversitats, tant professionals com personals, com depressions governamentals, i aquesta connexió amb el públic més de 40 anys de la seva mort el 1981. L'altre dia va sortir el seu net, bueno, un dels nets, perquè hi ha moltes històries amb aquest tema, però que ha tret una cançó de reggae que ho està patant moltíssim. Per tant, aquest ADN segueix ben fort.
Diuen les crítiques que d'una banda intenta fugir del biòpic clàssic i que ho aconsegueix gràcies a l'excel·lent treball dels dos protagonistes. En canvi, el diari Ara diuen tot el contrari. Diuen convencional biòpic del rei del reggae, que defuig tots els aspectes incòmodes de la seva vida, i això és comprensible perquè està coproduït per Rita i Ziggy Marley. Per tant, serà una mica hagiogràfic. Marc, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
A veces, el mensajero tiene que convertirse en el mensaje.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que 150 alumnes participen en una nova edició de l'Econnect per imaginar solucions als reptes reals de les empreses. L'Espai Jove La Nau ha acollit durant 2 dies a Vilafranca, dimarts i dimecres, la 5a edició del programa Econec, impulsat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i amb la participació de 150 alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors i Milei Fontanals, a més de l'Escola d'Art Arsenal. El programa posa en relació els reptes que plantegen diferents empreses amb la imaginació i la creativitat dels estudiants. Des de l'Institut Eugeni d'Ors, el coordinador de la comissió d'Econec, Rubén Nadal, explica que el nou format de la iniciativa, concentrant l'activitat en 2 jornades intensives i barrejant l'alumnat dels diferents centres, ha donat bons resultats. Per la seva part, la professora de l'àrea de comunicació de l'Escola d'Art Arsenal, Carla Elias, considera que l'Econec és una bona oportunitat per l'alumnat participant, en aquest cas de segon de cicles d'assistència al producte gràfic imprès interactiu. Entre l'alumnat, les sensacions eren també positives. Durant les 2 jornades, Covides, Arqueovitis i La Nau els han plantejat els seus reptes i ells i elles, els estudiants, han treballat en grup les possibles solucions, les han acordat, prototipat i presentat davant de les empreses. Al voltant de les 9:54 d'aquest diumenge passat, una patrulla dels Mossos de la Comissaria del Vendrell, que efectuava tasques de prevenció de delictes a Calafell, es va desplaçar fins a un bloc de cases del carrer dels Besòs. Els agents van rebre informació de 2 desconeguts que havien accedit a l'interior del pàrquing d'aquesta comunitat. Agents de la Policia Autonòmica van comprovar que els 2 sospitosos havien saltat una tanca per arribar fins als vehicles estacionats, moment en què van ser sorpresos pels seus propietaris i van fugir de pressa. Les patrulles els van localitzar i detenir. Entre tots 2 acumulen fins a 15 antecedents policials. Poc després, al voltant d'un 11:45 de la nit, els agents del grup de delinqüència urbana van ser requerits arran de l'activació de l'alarma d'un establiment de l'Avinguda Barcelona de Calafell. Els Mossos van sorprendre els 2 lladres que tenien una furgoneta preparada davant de la porta del magatzem que havien forçat per carregar diversos electrodomèstics de l'interior. Els 2 homes, germans i 4 antecedents policials cadascun, portaven damunt guants i tota mena d'eines. Hem de parlar-vos també, i canviant de tema radicalment, del Carnaval Infantil i la Rua de Torrelles de Foix, que té lloc aquest dissabte. La primera de les activitats del Carnaval aquest dissabte a Torrelles de Foix es viurà a partir de les 6 de la tarda al Casal Torrellenc, amb una festa infantil que comptarà amb minidisco, jocs, animació, xocolata i coca. Ja per la nit, a 11:45, començarà la Rua de Carnaval amb animació DJ, festa per als dels paperets i barra amb els preus populars. La sortida es farà des de la plaça de la Vila i el recorregut acabarà al Casal Torrellenc, on s'ha previst un final de festa amb DJ Chavo i entrada gratuïta. En el marc de la Rua es convoca un concurs amb premis a la millor disfressa individual de 50 euros de dotació econòmica per parelles, amb 100 euros pels guanyadors, per grups de fins a 5 persones, amb 180 euros, i per grups de més de 5 persones, de 300 euros. Qui no hagi fet la seva inscripció al concurs la podrà fer també el mateix dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila de Torrelles. I L'Empel, de Daniel Harris, ja és a la venda. Aquest dilluns s'ha posat a la venda la novel·la L'Empel, de Daniel Harris, guanyadora de la 9a edició del Premi Celler de Lletres, que organitza la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i que edita Edicions Saldonà. Harris, nascut a Madrid, es va traslladar a Catalunya als 10 anys, actualment viu a Sant Sadurní, i s'ha format en diferents escoles d'escriptura, amb professors com l'escriptora Muriel Villanueva, l'escriptor Sebastià Bernassà o l'editora Rosa Maria Prats. El proper 15 de març es farà l'acte de presentació de la novel·la a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní, una novel·la social, contemporània, centrada en la superació d'adversitats, ambientada al Penedès i adreçada a un públic tan juvenil com adult. Dins de la història, la temàtica vitivinícola podria considerar-se un fil conductor, com l'escenari que esdevé personatge. És una mostra de la creació del celler nou, tot el cicle de la vinya, i es barreja també amb tradicions populars.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El sadurninenc Ferran Andreu ha estat nomenat nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès. Arriba en substitució de Ramon Giró, que al llarg de tot el mandat ens ha acompanyat sovint al programa. Avui volem conèixer el nou president, que ja tenim a punt als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Doncs tancarem programa amb el nou president de la Cambra de Comerç, l'Alt Penedès, Ferran Andreu. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
Primers compassos, primeres setmanes com a nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona aquí a la nostra comarca, l'Alt Penedès. Com ho estàs vivint? Com està anant?
Bé, doncs agafant aquest nou repte, doncs molta il·lusió, no? Agafant el pols una miqueta del que és la Cambra. Vam fer doncs primeres reunions a l'edifici de Llotja de Mar i francament doncs impressiona també una mica doncs fer aquelles reunions allà per la història, per la transcendència, diguéssim, d'aquest edifici tan històric de Barcelona. I per tant, doncs, aterrant i prenent el pols una miqueta en tot plegat.
Agafes el testimoni del Ramon Giró. Al llarg d'aquests anys hem parlat molt amb el Ramon, assíduament ens visitava al Penedès en xarxa, és sadorninenc també, per tant, us coneixeu. Com és aquest testimoni?
Bé, bueno, res, amb el Ramon ja ens coneixem doncs, perquè també tenim una trajectòria en el sector vitivinícola feta i ens hem trobat doncs, en molts espais. Doncs, bueno, com sabeu, doncs, al setembre va haver-hi eleccions, va haver-hi un cert canvi i des del plenari, diguéssim, de la Cambra, doncs hem rebut l'encàrrec de formar un nou equip aquí en la territorial. El Ramon ha dinamitzat d'una forma extraordinària també aquesta territorial del Penedès, doncs intentarem agafar aquest relleu, i el Ramon, si no m'equivoco, i no hem pogut parlar encara doncs per circumstàncies personals d'ell, que està doncs, de vacances, està de viatge, doncs està a formar part també d'un espai que hi ha en la Cambra, de nova creació, que és la xarxa de negocis de la Cambra, i per tant doncs, la idea és que tinguem doncs, un traspàs fluid i que puguem col·laborar i seguim treballant plegats amb l'interès aquest que ens uneix, en aquest cas és la Cambra de Comerç.
Ferran, a tu et fan aquesta proposta de ser el nou president al mes de novembre, una mica així, com aquí no vol la cosa, i tu vas veure una mica a sobre.
Sí, cert. Aquí tenim molt bona relació amb la Martina Font, que és vicepresidenta segona de la Cambra, i el saber doncs, una mica que deixava doncs, unes funcions així que no eren ben bé professionals, sinó que m'ocupaven també molt de temps, com era la presidència de l'Ateneu i del Club Esportiu Noia Freixenet, doncs em va dir, escolta, Ferran, hem de muntar un equip aquí al Penedès, hem de mirar de dinamitzar el que és la territorial del Penedès, i sí, gairebé d'un dia per l'altre doncs, ens vam il·lusionar, ens vam engrescar, vam parlar també doncs, amb Joan Nogués, que és el responsable de les territorials, i per tant ens va encaixar a tots. I sí, des de llavors anem parlant, però és evident que no podíem fer massa públic ni hem pogut començar a treballar fins fa 15 dies que s'havia d'aprovar en el plenari, i així va ser. I per tant, doncs, tot i que les converses eren una miqueta dels darrers mesos de l'any passat, doncs fins ara no ens hem pogut posar a treballar obertament.
Ara ho deies, i per la gent que ens estigui seguint, sobretot pels que siguin de fora de Sant Sadurní, tu vens de ser el president del Noia i de l'Ateneu durant els últims uns quants anys, per tant, un gir important també.
Sí, sí, sí. A nivell personal, a nivell professional, també vaig fer un gir ja fa un parell d'anys, just abans de la pandèmia. Per tant, ens hem orientat, diguéssim, cap a altres destins professionals i sí que venia ocupant aquesta plaça de president de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní i del Club Esportiu Noia Freixenet en els darrers 6 anys. Havia estat també amb la Junta anterior i, per tant, un canvi de paradigma, no? Sí, d'aquest món associatiu, aquest món doncs, més cultural o esportiu, cap a la part doncs, més empresarial i del factor econòmic, diguéssim, del Penedès. Bé, és un repte nou, apassionant, il·lusionant, i per tant l'entomem també doncs, amb això, amb aquesta mateixa passió i il·lusió doncs, que havíem agafat els altres dos reptes, i per tant doncs, un nou emplaçament, un nou projecte, diguéssim, en el meu desenvolupament personal i també professional, en aquest cas.
Suposo que hi ha moltes coses noves, no? Però també hi ha moltes, no? que al final pots anar arrossegant d'alguna manera, no? Nous projectes, òbviament la Cambra no és el mateix que el Noia i l'Ateneu, però segurament moltes maneres de fer, sí que les continuaràs.
Sí, té una part de similitud, com bé dius, no? I aquest bagatge doncs, al final de relació amb l'administració pública, de coordinació d'equips, de treball, i per tant doncs, això sí que manté doncs, cert paral·lelisme entre les dues facetes. I sí, una miqueta els arguments que em deien per escollir-me doncs, van una miqueta per aquí, no? Aquesta relació amb l'administració pública, una miqueta el tarannà de poder coordinar i treballar amb objectius plegats des del factor més econòmic, des del factor més empresarial, passant per l'administració pública, intentant doncs, a trobar aquelles sinergies i ser capaços de fer front als reptes doncs, que tenim a l'economia en general, en el món de la indústria, de l'empresa, i sobretot doncs, aquí en el Penedès, no? Que no són pocs, i que és evident que els hem de treballar doncs, plegats. I suposo que en aquesta vessant han trobat potser una miqueta aquesta necessitat d'un perfil que pugui tenir, pugui complir una miqueta amb aquestes expectatives.
Ferran, una miqueta, ara ens en deies alguns, però amb quins projectes ara arribes, amb quines ganes d'afrontar aquests propers anys?
Bé, hi ha una part important que a mi m'havia passat fins i tot a nivell professional i copses una miqueta aquesta sensació és que la cambra no és del tot conegut quin és l'objectiu o per què serveix la Cambra de Comerç de Barcelona i en concret aquesta territorial del Penedès. No? Per tant, és fer visible doncs, l'aportació de valor que pot generar la cambra, que al final és un òrgan de representació de tota l'activitat econòmica, siguin doncs, empreses pròpiament dites, però també els autònoms i les autònomes. No? I per tant, doncs, aquesta representació que no és segmentada en una organització patronal o en una altra, sinó que representem a tot el teixit empresarial, doncs, en aquest cas del Penedès, no? O de la Cambra de Barcelona, doncs, tot el que és la província de Barcelona, excepte les altres tres cambres molt locals que també coexisteixen. No? Per tant, doncs, aquesta visibilitat del que pot fer la Cambra és un dels reptes principals. No? A partir d'aquí hi ha alguns projectes que encara doncs, els estem dibuixant i que voldríem doncs, que en aquest mandat, diguéssim, de 4 anys, en aquest període de 4 anys, poguéssim fer efectius i passant doncs, per reptes de digitalització, passant per reptes d'inserció laboral, d'oportunitats d'empleabilitat, etc. No? I per tant, doncs, bueno, hi ha tota una sèrie d'eixos que estem perfilant i que, insisteixo, amb molta, molta il·lusió doncs, tenim ganes d'emprendre'ls.
Ferran, agafo el fil de la digitalització, un d'aquests trets que comentaves segurament en els últims anys, és un dels que ha anat creixent i és un dels que, si no segueixes de prop, et perds. I segurament, per les empreses, sobretot per les petites empreses, és un dels esculls més grans que tenen aquesta digitalització.
Doncs sí, toques ara justament un tema doncs, que dèiem, no? Que en aquest canvi doncs, professional és una de les línies que he intentat abordar també i és un dels principals objectius doncs, fer arribar una miqueta aquesta necessitat de transformació digital. No és el mateix parlar de digitalització, que vol dir fer aquells processos que més o menys fas a mà amb el que és una transformació digital. No? La transformació digital va una mica més enllà, és entendre el teu negoci d'una altra manera, posant el focus, evidentment, amb el client al davant, i per tant, doncs aquí hi ha un gir que no és el que s'està fent una miqueta habitualment en la indústria més tradicional, que és producte i vendre producte, sinó que quines necessitats té el client, i això ho estem veient no només amb el que fem cada dia nosaltres, no? Amb les necessitats que tenim cada dia de poder usar o optar serveis de forma més immediata. L'exemple, doncs, aquestes grans cadenes o aquestes grans empreses, corporacions, com poden ser Amazon, ara mateix, si comprem alguna cosa i trien més de 2 dies a portar-nos-la, doncs ja ens comencem a queixar o ja no ho entenem, no? Per tant, el paradigma doncs, és diferent o l'ús de la televisió com Netflix, plataformes d'aquestes digitals que vull veure alguna cosa i ho tinc al davant de seguida. Per tant, el paradigma, com dèiem abans, de la visió del negoci tradicional on dona més importància el producte ha de canviar i posar doncs, el centre en el client. En un territori com el nostre, on el sector primari i secundari en aquest sentit doncs, té tant de pes, i en el terciari, com és el sector serveis, doncs, necessiten un punt de transformació i sobretot aquestes estructures, tal com bé deies, de més petites, que sembla que no vagin amb ells, però sí que realment hi tenen molt a guanyar, i per tant, doncs, parlar de transformació digital al Penedès és un dels reptes importants. A més, vull afegir que quan toques una miqueta aquest teixit empresarial sí que existeix moltes inquietuds d'emprenedoria, de start-ups, que aporten molt de valor, però que necessiten un punt més de visibilitat, i per tant doncs, també mirem de treballar en aquesta línia.
Vivim, de fet, en la societat de la immediatesa des de fa molts anys, i la digitalització és un punt clau. Segurament un altre dels punts clau, amb el Ramon en alguna vegada hi havíem parlat, és la bretxa que existeix entre la formació i el mercat laboral. De vegades no estem formant a la gent que necessitarem a l'hora de posar-la a treballar, i aquesta bretxa després en suposa problemes importants.
Sí, absolutament d'acord. I justament, mira, un dels primers temes que hem començat a treballar en aquests darrers 15 dies ja és això. I amb no gaire temps publicarem, diguéssim, ja una fira, que en direm el Girafeina, que és ja posar en contacte talent, demanda d'ocupació amb oferta de treball, no? I per tant, doncs, per aquí va. Aquesta part de formació, al final la Cambra de Comerç també té un paquet important de formacions. Volem dinamitzar-ho, si no recordo malament, doncs en el darrer any s'han fet 17 cursos amb 88 assistents només, creiem que tenim capacitat per créixer i adaptar-nos a aquestes necessitats de formació, portar-les al territori, però això depèn dels serveis centrals de Cambra, i per tant doncs, treballar en aquesta línia de formació per ocupar aquests llocs de, fins i tot diria, llocs de nova creació moltes vegades, no? En l'empresa, i llocs especialitzats, a vegades llocs que no els havien pensat fa uns anys, però que ara existeixen i tenen necessitat, per tant, doncs, fer un pas endavant també en aquest sentit.
Costa aquesta relació, sí que és veritat, no? Moltes vegades canvia tot tan ràpid que el que diuen en moltes xerrades, no? Que de vegades els joves, quan pensen en la seva professió de futur, quan estan a l'institut, de vegades no s'imaginen a on arribaran, perquè realment encara no existeix aquesta professió. Hi ha moltes que encara no existeixen a dia d'avui i que d'aquí 2-3 anys ja existiran, no?
Sí, absolutament d'acord, ja ho estem veient. I en els articles ja d'ocupació ja es parla, no? de nous llocs de treball, però fins i tot hi ha una part molt interessant, un debat molt interessant que s'ha d'afrontar, que és que ja parlem de que els joves estan digitalitzats i és evident que pensen d'una forma diferent als que ja tenim més edat, no? I tot i que en aquesta digitalització d'aquesta gent jove hi ha una part també fonamental de manca de formació en aquesta digitalització. És a dir, utilitzen la tecnologia, però moltes vegades no coneixen el potencial i no es desenvolupen en el potencial d'aquesta tecnologia, no? Ara mateix tothom parla de intel·ligència artificial i la democratització a través de ChatGPT, però l'aplicació del ChatGPT en l'aportació de valor diari a les empreses, a l'economia i a més, és la part interessant. No és que t'acabi fent un treball o t'acabi fent alguna cosa que et fa mandra de fer, no? I per tant, aquesta incorporació al darrere de personal format en aquesta tecnologia serà el que ens donarà també un fet diferencial, un tret diferencial respecte a la resta de la societat.
Aquest valor que comentes tan important, no?, al final. Ferran, parlem també abans ho deies, d'aquesta experiència dilatada, molt dilatada l'experiència teva en el món empresarial, que ha anat canviant al llarg dels anys i has tocat moltes tecles també. Suposo que això també t'ajuda a veure molts fronts i a afrontar aquesta nova etapa amb molts fronts oberts des d'aquesta experiència en diferents sectors.
Sí, al final moltes vegades ve per l'edat, també. Per tant, estàs parlant d'una certa trajectòria. Jo tinc formació bàsica, la formació inicial, diguéssim, és universitària en el món de les relacions laborals. A partir d'aquí vam anar evolucionant cap al món de les finances. Després vam anar més al management, diguéssim, a la direcció d'empreses i tot plegat. I a partir d'aquesta experiència en la direcció d'empreses, el que hem anat treballant és la part d'innovació, no? I és una part doncs, que m'agrada, m'atrau, i justament ara estem en aquesta fase amb una empresa de nova creació i amb algunes aportacions també no, d'inversions amb start-ups, aquesta part de digitalització, no? De transformació digital. Una miqueta, no sé si hem acompanyat a la societat o hem estat allà, però sí que detectes una miqueta aquestes necessitats i aquest gir que fa l'economia i intentem doncs, seguir-lo. I per tant, doncs, estem en aquesta fase ara doncs, de digitalització, transformació digital, seguim formant-nos en aquest àmbit i per tant sí que és un espai interessant i que quan detectes una miqueta aquestes necessitats vol ser una miqueta de facilitador per fer arribar aquesta nova deriva, diguéssim, de l'economia o del món de l'empresa cap a la societat.
Segurament si en els teus inicis, després de passar per la universitat, t'haguessin dit a on arribaria avui tot aquest canvi, tota aquesta evolució, no sé si t'ho haguessis cregut o t'hagués semblat així una mica...
Doncs gairebé gens ni mica, en el sentit de que just abans de fer la inscripció, després de fer la selectivitat i tot plegat, jo volia fer INEF i, per tant, anar-me'n cap al món de l'educació física i de l'esport, no? Al final doncs, vaig canviar a l'últim minut, però sempre havia dit que volia fer INEF, no? Però sí que llavors, d'una forma autodidacta i tot plegat, doncs ja ens vam començar a posar-nos en programació o en el món d'internet, quan gairebé no hi havia masses amics que tinguessin internet a casa, doncs ja teníem el seu mòdem, ja començàvem a programar, ja començàvem a treballar una miqueta llavors amb les primeres versions d'AutoCAD i tot plegat. Per tant, aquesta part de tecnologia sempre m'ha atret, no?, d'una forma professional de dedicar-m'hi exclusivament i, per tant, no en sé més del que usuari una miqueta més, però sí que és veritat que ha sigut forma part de la meva inquietud i m'ha agafat en un bon moment, diguéssim, de maduresa per poder-ho treballar ja també a nivell professional.
No sé, ja per acabar, com et planteges, de vegades parlar d'economia, d'empresa, de la cambra, es fa complicat, sobretot apropar-ho a la població. Abans parlàvem, no?, d'aquest fet, de que és un dels teus objectius. No sé com et planteges, perquè realment abans fora de micros parlàvem, no?, de la complicació d'explicar segons quines coses a tothom i suposo que també és un objectiu.
Sí, per descomptat. Ho parlàvem, com bé deies, abans fora de micro, en el sentit de que, ho hem dit també en algun moment de l'entrevista, de que potser la cambra de comerç de Barcelona és una miqueta desconeguda per molts actors de la cadena de valor, no? De vegades s'ha entès com aquella oficina per anar a posar un segell necessari per fer una exportació o tot plegat, no? I la cambra té uns mecanismes molt potents d'anàlisi econòmica, d'acompanyament de les empreses, de grau d'influència o d'incidència en qualsevol estament i els hem de reforçar. Hem d'agafar aquests valors que té la cambra i fer-los créixer, posar-los al servei de l'empresariat del Penedès. I quan parlem d'empresariat, insisteixo, estem parlant de les empreses més grans, que tots ens venen al cap aquestes empreses grans que afortunadament tenim al Penedès, però també de l'autònom, també de la petita mitjana, de la micropime, i per tant doncs, posar-ho a servei acompanyat de les organitzacions empresarials que són potents també aquí a la zona del Penedès i extralimiten la comarca del Penedès i per tant també posar-nos al seu servei per empènyer, utilitzar els serveis que té la cambra de serveis centrals a Barcelona, aquest grau d'influència i poder treballar plegats pel territori perquè puguem aprofitar les sinergies entre tots i fer créixer doncs, aquest grau d'influència, no? Per tant, és obrir-ho, fer-ho conèixer, intentar arribar a tot arreu, tant a nivell de les administracions públiques com, insisteixo, de l'empresariat. I, per tant, doncs, aquest és el repte, no? I bueno, mirarem a final de curs quines notes ens poden posar.
Doncs Ferran, ho deixem aquí. Un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en xarxa en aquesta primera entrevista com a nou president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès. Un veritable plaer, que vagi molt i molt bé. I ens retrobarem ara més aviat per parlar de comerç, d'economia, d'empresa, de la Cambra i de tot això. Que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt amable.
Penedès en xarxa.
Oficialment el Carnaval 2024 acabava aquest dimecres de cendra, però aquí a l'Alt i al Baix Penedès s'estira i s'estira, i aquest cap de setmana encara hi ha rues i activitat carnavalera arreu. Aquesta nit la Rua de Vilafranca, també us hem destacat els actes de Carnaval de Santa Oliva i uns quants més que ens deixem. És el tercer i darrer cap de setmana de Carnaval, així que tanquem aquest divendres i aquesta setmana amb un clàssic que ha sonat i encara sonarà, aquest Carnaval, Carnaval de Jordi Dan. Bon cap de setmana. Carnaval.